més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Àlex Baena, Ivan Martín, Joan Femenías, Simón Moreno, Samu Chukwueze, Manu Morlanes, Pau Torres, Dani Raba, Xuca, Moi Gómez, Gerard Moreno... La llista de futbolistes que han crescut sota el paraigua durant anys i panys del Villarreal i que han debutat al futbol professional és incomptable. Alguns d'ells, a més, ho han fet les darreres temporades amb tot un mestre en això com és Miguel Álvarez. No descobrirem res a aquestes alçades si diem que la Grogueta és una de les millors pedreres de tota Espanya i que el seu filial un dels més competitius i perillosos. A la primera ref, només Racing de Santander i Depor de la Coruña, al grup 1, han aconseguit més punts que el Villarreal B. Ningú ha marcat més gols, 43, que el filial groguet. Al grup 2, només s'hi apropen l'Andorra i el San Fernando amb 37. I jugant a casa, només l'Albacete ha aconseguit més punts que els de Miguel Álvarez, 32 per 30, això sí, amb un partit menys d'aquests últims. La ratxa del Sabadell d'11 jornades consecutives sense perdre té un autèntic test de resistència al miniestadi aquest dissabte. Avui descobrirem una mica més a fons, amb el permís del Sanse a segona, el millor filial de tot el futbol espanyol. I ho farem també de la mà de Juan Ibiza, un altre integrant d'aquesta llarga llista i, en passat, la temporada passada al Centre d'Esport Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més amb el Toni González al control de so. Arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, el València és el primer finalista de la Copa del Rei després d'eliminar l'Atlètic Club a la tornada d'ahir a Mestalla amb un solitari gol de Gonzalo Guedes. Avui a les 9 es juga el Betis Rayo Vallecano amb l'avantatge de l'1-2 de l'anada Vallecas pel conjunt verd i blanc. I a la Copa de la Reina, el Barcelona s'ha classificat pels quarts de final després de tombar el Rayo per 1-3 amb un doblet de Geni Hermoso i un altre gol d'Alexia Putellas. A les 5 d'avui, d'aquesta tarda, l'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. En futbol sala, la Indústries ja és als quarts de final de la Copa després de golejar per 5-1 l'Osasuna Magna a Santa Coloma i a la Fórmula 1, Max Verstappen, el vigent campió del Mundial, ha renovat amb Red Bull fins l'any 2028. Anem amb la resta del sumari.
Avui visitant l'Hotel Suís...
De seguida saludem l'Agustí Bernat, que el tenim ja aquí a l'estudi, preparat per desgranar-nos el bo i millor d'aquest Villarreal B. Com diem, també saludarem Juan Ibiza, el central, ex del Sabadell la temporada passada i també ex del Villarreal B, el Francesc Teruel, precandidat, el tercer precandidat a la presidència del tennis. Ens visitarà aquí també a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell i a més parlarem de la segona catalana de futbol sala, de vòlei i també la secció dels dijous de la waterpolista sabadellenca Ruth Ariño.
L'actualitat de la primera ref.
La Balona està jugant un amistós en aquests moments a Arroyo de Enmedio contra el Jerv noruec. Anava guanyant fa una estona 1-0 amb un gol de penal d'Antonio González. El Nàstic ha omplert 4 autocars per anar al Johan Cruyff i ahir el grup 1, Real Unión 2, Valladolid Promeses 1, amb remuntada inclosa que fica els Irundarres en zona de playoff i el filial blanquivioleta el deixa molt i molt tocat.
De quin partit no estarem pendents?
D'una de les semifinals de la Tassa de Portugal, de la Copa Portuguesa, a un quart de 10 de la nit, juga el Tondela, Dickerum de Barrena, contra el Mafra.
I a les xarxes socials.
Avui us recomanem un fil numèric del Santi Valls, que és el president d'Esquerra Sabadell i un molt bon arlequinat, argumentant amb xifres tota aquesta revifada que ha fet l'equip de Pedro Munitis en els últims mesos amb l'arribada, o des de l'arribada, del tècnic càntabre a la banqueta.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una ex-waterpolista del Club Natació Sabadell i del Rubi, com és la Gina Gerskowski.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Smoking the sky and fire in the air. Una i gairebé gairebé 9 minuts del migdia. Avui anem per feina. Entrem ja directament en matèria perquè tenim molta teca a l'Hotel Suís d'avui, dijous 3 de març del 2022. Pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, avui l'equip s'ha exercitat a Sant Oleguer. Hem conegut també la designació arbitral d'aquest Villarreal B Sabadell de dissabte a les 5 de la tarda. Serà l'andalús, nascut a Vera, Almeria, fa 27 anys, Pablo Morales Moreno, que s'estrenarà, per cert, amb el conjunt arlequinat, amb el filial groguet. Només té un precedent, un empat sense gols la temporada passada al camp de l'Hèrcules, i tot això és el que us podem dir avui al voltant d'aquesta actualitat arlequinada. Aquestes sintonies perquè tenim ja l'Agustí Bernat, com deia abans, preparat aquí a l'estudi. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau? Home, l'Albacete era visita al dentista i visitar Villarreal és mama por directament, perquè quina autèntica barbaritat d'equip.
Si li sumes tot, el dentista, anar al cardiòleg a fer, vaja, una revisió sencera del cos. Estem davant d'un dels millors equips del grup. Això no ho negarem, ho dèiem abans al principi, amb el permís del filial de la Real Societat, segurament un dels millors filials que hi ha a tot Espanya, i un equip que és molt, molt, molt fiable i és molt bo, també.
Sí, és dels que millor treballa a la Pedrera a tot Espanya, que això ja és una realitat. A més, té el que probablement sigui el millor entrenador de primera ref, o com a mínim un dels millors, i que a més tenen molt clar el seu pla de partit. És l'equip que deies abans que més gols ha marcat, els que més han guanyat aquesta temporada. Bàsicament una màquina que funciona a la perfecció i que a més forma jugadors que molts d'ells arribaran al futbol professional. Enumeraves alguns, però és que aquesta setmana ens enfrontarem i patirem a gent que arribarà al futbol professional, segurament.
Són noms que d'aquí a 2, 3, 4 temporades doncs estaran establerts, si no a primera divisió, a segona tranquil·lament. D'entrada, com juga aquest Villarreal B? Què hem d'esperar de l'equip de Miguel Álvarez?
Doncs és un futbol bastant vistós, un equip directe quan toca. O sigui, no és com, per exemple, l'altre dia el Costa Brava, que era directe per necessitat, sinó que saben quan han de tenir la pilota, però intenten donar-li una mica de velocitat, una mica de ritme al joc, perquè al final és un equip que depèn molt de les desmarcades, de les passades a l'espai, de les diagonals d'alguns futbolistes, perquè al final, tot i que en defensa tenen qualitat, els partits es guanyen marcant gols i a dalt tenen moltíssima dinamita. És veritat que no seran de retenir excessivament la pilota, no és un equip això que li agradi tenir-la molt, sinó que buscaran ser directes, jugar una mica per banda, buscar desmarcades dels atacants, però que poden intentar també jugar des del darrere. Tot i això, si veuen complicacions, pilota fora no és potser el filial bonic de veure el jugar, si es pot dir, amb el Barça B, per exemple, però tenen molt clara la seva idea i si l'executen a la perfecció són molt bon equip.
A més, és un equip, ho dèiem abans, amb jugadors joves i no tan joves, però vaja, que té un esquema molt, molt marcat i amb noms també molt, molt reconeixibles.
Sí, és un equip que juga amb un 1-4-4-2, que al mig del camp és veritat que hi ha moments que juga amb tres migcampistes, que en aquest cas Sergio Lozano, que és el millor jugador de l'equip, juga a la banda esquerra, però pot acabar jugant d'interior, i és un 4-3-3 on el volant dret acaba sent extrem i els dos puntes, un és punta i l'altre acaba jugant a l'esquerra. Ho fan per pressionar el rival. Sí que és veritat que no és una pressió molt intensa la sortida del rival, com ha pogut patir el Sabadell en altres partits, però són jugadors que al mig del camp és on fan la feina. Si recuperen la pilota, aquí comencen a córrer i és molt difícil aturar-los. A les bandes, el que dèiem, un extrem més pur, un altre que pot caure més al mig del camp. Tot i això, Lozano porta 6 gols, 7 assistències fins ara, o sigui, un autèntic jugadoràs. I el que dèiem, és un filial que té molta gent major de 23 anys o han passat ja equips de futbol professional. Per exemple, Lozano l'any passat va jugar al Cartagena.
Sí, recordo, perdona, en els últims anys, sobretot jugadors de parcel·la ofensiva, bé sigui el cas de Rubén Mesa, de Carlos Martínez, jugadors contrastats que també han reforçat aquest filial, i amb noms com, ara tirem una mica més enrere, Pablo Íñiguez, per exemple, que també van sorgir del Villarreal B, però que pràcticament estan fent carrera allà al miniestadi.
Sí, o Ramon Bueno, que també, porta tota la seva vida i té 28 anys i tota la seva vida al Villarreal B. O sigui, és un equip que té aquests jugadors joves, tot i que és veritat que té el Villarreal C per sota, per exemple, però que també té aquesta veterania que dona un punt més de saber estar a la categoria, i en ataques que són pura dinamita. 12 jugadors són els que han marcat ja aquesta temporada i poden fer mal per molts llocs. No és un equip que, per exemple, el Barça ve un filial que depengui molt de Ferran Jutglà, d'Abde, de jugadors més puntuals, sinó que poden fer mal amb molta gent, atacant molt bé els espais, buscaran desmarcar-se constantment, per tant, partit molt important per la defensa arlequinada, que patirà molt a les seves esquenes. És veritat que si no poden rebre, si no tenen aquesta facilitat amb les desmarcades, en accions d'un contra un també són diferencials, compta amb les pèrdues, perquè així és com van marcar el gol de la primera volta, amb una recuperació i un contracop. Tal no res et poden matar. Llavors, és un equip que ets capaç de generar-te perill amb accions aïllades, trenar una jugada, amb accions directes, per tant, molt perill. Si hem de destacar potser un home més enllà de tota aquesta parcel·la ofensiva, Dani Tassende, que és el lateral esquerre, s'incorpora molt a l'atac, ja ens va marcar la nova creu alta, germà d'Angelinho, jugador del Leipzig, i per tant, un altre equip d'aquests que és molt complet, que té moltes armes, i que si té el dia és difícil d'aturar, però clar, el Sabadell ve en una dinàmica que això també s'ha de tenir molt en compte.
No oblidem tampoc el nom, per exemple, és que no descobrim res, ho diem, però Juan Carlos Arana, que és el Pichichi amb 12 gols. Per tant, tenen arguments més que suficients per ficar-nos la por al cos. Parlaves d'aquests vincles familiars d'Anita Tassende Angelinho. La porteria de l'Andorra també té vincles familiars.
Sí, veurem si juga aquest cap de setmana, perquè últimament ha anat convocat amb el primer equip, que a més juga també dissabte, però Iker Álvarez, el porter titular, diguem, d'aquest Andorra, tot i vam parlar la primera volta, tenien tres porters, Jani Casaro, Iker Álvarez i Filip Jorgensen, i tots tres havien jugat, però Iker Álvarez és qui més, amb 12 partits i 9 gols encaixats.
Casaro, recordem, perdona, Agustí, ex del Mercantil en el seu dia.
Sí, i al final és això, Iker Álvarez és potser qui més està jugant, tot i que van rotant molt, 6 convocatòries ja amb el primer equip del Villarreal, moltíssim futur per davant, porter alt, que sap també com jugar amb la pilota als peus, i que amb només 20 anys, 6 convocatòries amb Andorra, i que ja sap el que és tastar ni que sigui aquest futbol elit amb la selecció andorrana, però clar, aquí ve la curiositat, i és que Iker Álvarez és fill de Koldo Álvarez, que és exporter de la selecció andorrana també durant molts anys, i seleccionador andorrà de l'actualitat, o sigui que una mica tot queda en família en aquesta porteria d'Andorra, és veritat que també estava Josep Gómez en els últims anys, però sembla que Iker agafarà el relleu del seu pare, que va ser internacional en 77 ocasions amb la samarreta tricolor.
Per tant, seguint les passes del pare, i de fet també ja sap el que jugar amb la samarreta tricolor.
Sí, internacional primer en la sub-21, també amb l'absoluta. Era un jugador que va començar a Andorra mateix, a Escaldes i a l'Enfab, després al Nàstic Manresa, i ja va arribar al Villarreal B. Abans va passar pel Roda, que parlarem una mica d'aquesta història del Roda, perquè hi ha molts jugadors del Villarreal B que han passat pel Roda, i no és casualitat. I és un jugador d'aquests que, clar, fa uns anys deies, ostres, el porter d'Andorra que fa jugant a segona veu, al tercer esglau del futbol de bronze, aquest salt de qualitat que mica en mica van fent alguns jugadors andorrans, la punta de llança podria ser Iker Álvarez, que, home, si tots aquests jugadors apunten al futbol professional, Álvarez no crec que sigui un dels que s'escapi, perquè recordem que el Villarreal B, amb el mateix Diego Foli que vam tenir aquí l'any passat. També ha anat promocionant porters al futbol de segona i primera divisió.
Ara parlàvem també a l'inici del cas de Joan Femenías, que està a l'Oviedo, recordo Ander Cantero també, que ha passat per allà ara
a l'Ibar. Aitor Fernández també, que ara està al Levante.
Correcte. Bé, en qualsevol cas, una pedrera d'una font inesgotable de nous i joves talents, i em parlaves ara d'un dels trucs, una de les claus, que és el Roda.
Sí, mires la plantilla del Villarreal B i crida molt l'atenció que, clar, hi ha 11 futbolistes que han passat pel Club Deportivo Roda, i clar, aquí la pregunta de dir, ostres, què és aquest club o quina vinculació hi ha? I és un club de futbol formatiu valencià, té el primer equip, el sènior a tercera ref, on per cert està el Villarreal C, i la història és prou curiosa, és un equip fundat l'any 74 per José Roda, fins aquí tot normal, però és un club que va viure un gran creixement en el futbol formatiu valencià, i això va portar que el Villarreal signés un conveni amb el club l'any 2006. És un acord a nivell esportiu i de gestió de club, per tant, el Roda entrena i juga a la Ciutat Deportiva on juga el Villarreal, té la mateixa gestió, diguem que els diners venen del mateix lloc, però són dos clubs, són dues entitats diferents, i això, entre altres coses, permet això, que el Roda, el primer equip, jugui amb el Villarreal C a la Lliga, o que a Divisió d'Honor Juvenil et puguis trobar amb el Roda i amb el Villarreal com a dos equips totalment diferents en la mateixa categoria. I aquí ve la història curiosa, i és que, clar, els jugadors juvenils de segon any, inclús algun de primer any, abans d'anar al Villarreal, passen pel Roda, però ja passen a Divisió d'Honor Juvenil. Per exemple, els del Barça haurien de passar per Lliga Nacional, i aquest és un salt, un petit avantatge competitiu que tenen els jugadors del Villarreal, que passen pel Roda, després tenen fins i tot aquest juvenil A, després rodatge al Villarreal C, a tercera ref, i després ja passen directament al Villarreal B, aquest tercer esglau del futbol. Per tant, un equip amb bastant futur. Per posar un record, Carlos Beitia va ser internacional amb la selecció espanyola sots-17 jugant al Roda. Era propietat del Villarreal, però va jugar al Roda on estava cedit, enviat de préstec en aquella temporada, i és una cosa habitual veure jugadors del Roda a les seleccions valencianes, fins i tot a la selecció espanyola. Un d'aquests trucs, un d'aquests secrets que té el Villarreal B per seguir promocionant jugadors, i aquesta temporada doncs, ens enfrontarem a uns quants que tenen passat el Roda.
Carlos Beitia, el pobre, que va venir cedit aquí la temporada de la pandèmia, no va poder jugar massa, però vaja, en el seu currículum sempre tindrà aquest ascens de Marbella. Per acabar, Agustí, com gairebé sempre que estem fent en aquesta segona volta, què vam aprendre del Villarreal B a la primera?
Sí, en el terme de l'efectivitat, sempre efectivitat, contundència, és un equip que no pressionarà excessivament la sortida de pilota, però saben en quin moment han d'atacar, quan el rival té la pilota, com poden recuperar el mig del camp, Qui pressionarà més potser són els dos pivots, i aquí poden fer moltíssim mal, i a partir d'aquí començar a córrer. Clar, és important això, que els migcampistes no perdin pilota en zones perilloses, que no arrisquin excessivament, i aquí compta també, perquè ho hem vist en les últimes jornades, amb les conduccions de Teo i de Iago Indias, perquè és veritat que estan sortint bé, que ho estan fent a un bon nivell, però una pèrdua allà la penalitzarà moltíssim l'atac del Villarreal B, que a la mínima buscarà jugades de contracop. També aquí interessant a nivell d'atac provar algun xut llunyà, perquè és un equip que com no pressiona molt deixa alguns espais a la frontal de l'àrea, i aquí per exemple és on el San Fernando els hi va fer bastant mal al partit de la segona volta, i això és una cosa, per exemple, hem vist amb Jacobo, veurem si Moja comença a tenir més minuts, jugadors que tenen certa arribada des d'una distància que no té que ser dins l'àrea.
Aguza, també.
Aquí poden generar perill, i és una cosa interessant. Llavors, dèiem, clar, és un filial que és molt bon equip, però és un filial. Hi ha pecats de joventut, hi ha errades, pèrdues on no toca, mals allunyaments de pilota, i per tant s'ha d'intentar aprofitar, perquè igual en tenen un en tot el partit, però aquest un és el que pot acabar decidint el marcador. És important això, que el Sabadell estigui molt atent, intentar estar sobre els centrals per això, perquè una pèrdua de pilota és un gol i aquí pot acabar-se pràcticament el partit. Per tant, molt atent i vigilar els marcatges individuals, per això que dèiem. Hi haurà moltes diagonals, molts jugadors intentant-se desmarcar, i aquí serà interessant, primer de tot, la línia del fora de joc, perquè pots confiar-te i aquí et poden agafar una mà davant i una al darrere, i sobretot vigilar també una mica les desmarcades, perquè poden fer moltíssim mal.
I pel que fa a la contundència, en aquest cas del Villarreal B?
Bé, molt mal, si tenen espais, si tenen una mínima opció d'això, de fer perill o de generar perill amb accions dels espais, ho aprofitaran, buscaran desmarcar-se, així que el que dèiem, el fora de joc s'ha d'estar molt atent, pràcticament un ull clínic. Les ajudes del lateral també seran importants, sobretot del lateral dret, perquè les incorporacions de Tassende poden fer bastant mal, per tant, perill aquí. I compta amb les targetes grogues, que pugui acumular algun home del Sabadell els primers minuts, perquè això el Villarreal ho intentarà penalitzar des del principi, i poden fer bastant mal amb això, per desmarcades, que no puguis fer la falta per la segona groga, o que facis la falta i vegis la segona groga. I compta també amb accions de pilota aturada, és una cosa curiosa d'aquest Villarreal B, perquè no només busquen xuts directes, sinó a vegades alguna d'aquestes accions que sorprenen de una passada que l'aguanti l'altre jugador i rematar. Per tant, molt atents, és un equip que si té la pilota pot fer mal, si no la té també pot fer mal, tot i això generaran perill pràcticament amb qualsevol cosa, si els hi deixes, per tant, tensió constant durant 90 minuts, patir i a veure si aconsegueixen la dotzena jornada sense perdre. Tant de bo.
Un escenari que no se li dona massa bé, això sí, al Sabadell, allà recordarem el famós 3-4 de l'any de segona divisió i poca cosa més, hem rescat d'allà. Per cert, i ho hem dit més d'un cop, el rei de l'empat, el Sabadell, contra un equip, el Villarreal B, que no, només d'un empat i no ha estat al miniestadi. Allà tot són victòries, la majoria són victòries i dues derrotes. Per tant, màxima exigència al partit d'aquest dissabte al miniestadi del Villarreal contra aquest equip que ens ha detallat a la perfecció l'Agustí Bernat. Agustí, gràcies.
Que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs 7 minuts perquè arribem al punt de 2 del migdia. Hem repassat el Villarreal B de la mà de l'Agustí Bernat, i per completar aquesta primera prèvia, anem a dir-ho així, demà escoltarem Pedro Munitis en roda de premsa. Saludem també un dels integrants de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell la temporada passada, amb passat i en formació al miniestadi Groguet.
Possiblement per Juan Fernández Blanco no us vingui a la ment cap jugador del Centre d'Esports. Si us dic que el seu malnom futbolístic és el mateix que el seu equip i que el de la seva illa, potser sí que sabeu que parlem de Juan Ibiza, eivissenc i actual defensa de l'Ibiza. El sobrenom li van posar precisament el futbol base del Villarreal per distingir-lo de la resta de companys que també es deien Juan. No es van trencar molt les banyes a l'hora de pensar-hi, van agafar la seva procedència i prou. Igual que Manolo Sanlúcar va acabar entrenant al Sanluqueño, Ibiza ara juga a l'Ibiza, fregant la vintena de partits aquesta temporada. És la quarta campanya seguida del central esquerrà segona divisió, dues a l'Almeria, una al Sabadell i l'actual a l'equip celeste. Abans d'aquest periple a la categoria de plata, el Balear va militar tres temporades al Villarreal B, a segona B, fregant la cinquantena d'enfrontaments amb la samarreta del mini submarí. Curiosament, a la Lliga 2017-2018 va afrontar-se dos cops al Sabadell amb la samarreta grogueta i tots dos van acabar amb empat, 0-0 al miniestadi a la primera volta i 1-1 a la Nova Creu Alta a la segona.
Juan Ibiza, ex del Sabadell i del Villarreal B, què tal, com estàs?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Dissabte juga aquest Villarreal B-Sabadell. Escoltant aquests dos equips, no sé quins records et venen al cap.
Buah, pues recuerdos maravillosos. Por parte del Villarreal, yo me he formado como persona y como futbolista ahí. Desde los 11 años hasta los 22 he estado allí. Hasta que imagínate, me han formado como futbolista, como persona, y tengo recuerdos de allí de un club y de una gente maravillosa. Pero sin embargo, el Sabadell estuve el año pasado un año cedido. Y mi sensación fue como que hubiera llevado toda la vida. O sea, estuve, y no lo digo por quedar bien con el Sabadell ni nada, sino porque lo siento así, es un sitio donde estuve súper a gusto, con los compañeros, con la gente, con la afición, con todo. O sea, es un club que siempre me acuerdo de él, que siempre lo sigue, que toda mi vida va a formar parte de mí porque fue un año maravilloso. Entonces son dos clubes que le tengo mucho cariño y que le deseo lo mejor a los dos.
Del teu any a Sabadell, suposo que ha quedat aquesta espina del descens, però com ara demostraves, sempre has parlat molt bé de la teva etapa com a arlequinat.
Sí, la espina del descenso, claro, nadie le gusta defender, nadie le gusta eso, no cumplir el objetivo, pero y más rabia da porque yo creo que hicimos por el momento de la temporada muy buenos partidos, yo creo que teníamos equipo pues para habernos salvado y un grupo tremendo que me dio una pena pues que no estemos todos juntos otro año más porque la verdad que era un grupo maravilloso y esa es la pena que tengo, pero me quedo con lo positivo que es que viví un año tanto en lo futbolístico como fuera de lo futbolístico, que estoy muy a gusto y espectacular.
Villarreal sempre va ser la teva casa durant molts anys, de fet abans ho deies, dels 11 als 22 anys. Anar allà com a rival, però, sempre ha estat un mal de queixal. És una de les visites més difícils sempre de tota la temporada pel perfil de filial que sempre té el Villarreal i també per la seva manera de jugar.
Sí, el Ministeri sempre és un lugar difícil de ganar. Jo quan jugava com a local allí, pues en el Ministeri no llevábamos muchos puntos, era donde sacábamos mayor trazo de puntos de las temporadas, lo sacábamos allí, porque el Villarreal siempre tiene equipos técnicamente exquisitos, te hacen correr mucho detrás de la pelota y es un rival, si lo tienes como rival, muy, muy difícil de ganar en su campo. Pero bueno, yo últimamente estoy siguiendo al Sabadell y el Sabadell está fuerte, está bien, también hace un fútbol muy bueno y con jugadores realmente buenos. Coincido con muchos de ellos y sé la calidad y el nivel que tienen y entonces va a ser un duelo interesante, va a ser un duelo competido seguro.
Ara que parlaves d'aquest centre d'esport Sabadell, com veus el partit de dissabte? Com creus que serà aquest Villarreal B Sabadell?
Pues no lo sé, mira, la verdad que no lo sé, pero sí que es cierto que le tengo mucho aprecio a los dos, pero ahora mismo jugadores del Villarreal B no conozco tanto y del Sabadell sí, entonces tengo un poquito más de apoyo ahí por saber por los cariños que tengo a los jugadores, que muchos fueron compañeros míos el año pasado, pero no sabría decirte porque ya sabes que ante dos grandes rivales, lo único que te puedo decir es que va a salir un fútbol bonito, que se va a jugar a un fútbol de alto nivel y que va a ser un partido competitivo seguro.
Per cert, que entra en el terreny personal entre Villarreal, Almeria i Sabadell. Ara portaves ja uns quants anys fora de casa teva. Com està sent aquesta tornada a la illa d'Eivissa?
Pues está siendo maravilloso. Yo llevaba desde los 11 años fuera de casa y tal, pero a ver, Eivissa es donde he nacido, donde viví desde pequeñito y donde tengo a mis padres. Y entonces tengo amigos y es mi casa también, ¿sabes? Entonces siempre el volver a casa y más después de tanto tiempo y con la gente que encima te tiene ganas de que vuelvas, pues para mí ha sido un orgullo desde el primer momento y la adaptación ha sido bastante fácil en ese sentido y estoy muy, muy a gusto en casa.
I al final, que sou un recent ascendit, que va setè ara mateix a 2 punts del play-off, la temporada d'aquest Ibiza, Juan, està sent boníssima.
Sí, la temporada está siendo buenísima y vamos partido a partido porque sabemos que es la única manera de ir logrando los objetivos, pero siempre mirando para arriba. Nosotros somos un equipo súper ambicioso, se nos ve jugar en el campo, que siempre vamos para adelante, siempre queremos ganar, y es lo que estamos haciendo, y esa forma de pensar es la que nos está llevando para arriba, y la verdad que estamos haciendo una gran temporada. Y ahora viene lo más bonito, lo que queda de liga es lo más bonito, y tenemos que apretar y tenemos que seguir en esta línea porque creo que podemos hacer un año pues magnífico.
I l'última, preguntar-te també com és Paco Gémez des de dins, perquè des de fora sempre ha semblat una motivació extra pels jugadors el fet de tenir aquesta idea atractiva de joc.
Pues muy bien, la verdad que muy bien, ya ves todo cómo nos está yendo, y es una persona que saca lo mejor de cada jugador porque te exige al máximo, y encima es una persona súper competitiva y que siempre quiere ganar. Entonces al final tú sales al campo sin miedo ninguno, valiente, y entonces eso hace que saques lo mejor de ti. Así que estamos todo el equipo muy contentos, y fruto de ello es los resultados que estamos sacando.
Doncs, Juan Ibiza, un plaer saludar-te com sempre, i moltíssima sort el que resta de temporada. Que vagi molt bé.
Muchas gracias, un placer, y muchas gracias por haberme llamado, que siempre me encanta recordar pues mis momentos ahí en Sabadell, que la verdad que fueron muy bonitos para mí.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts de dues, les paraules de Juan Ibiza aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. No deixem ara l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, però hem de parlar del filial a Segona Catalana, perquè visita el Calaf aquest cap de setmana en el duel de la 19a jornada. Gerard Puentes, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
Penúltim contra primer, l'equip més golejat contra l'equip més golejador, per tant, tots els condicionants, tots els ingredients a favor, però com se sol dir en aquests casos, els partits s'han de jugar primer.
Sí, a vegades és millor no anticipar-se als fets. Com deies, el filial del Sabadell s'enfrontarà al Calaf, un Calaf que amb el canvi d'entrenador fa un mes sembla haver canviat la dinàmica negativa. Es tracta, però, de l'equip que més partits ha perdut de la categoria i amb una mitjana de 3 gols encaixats per partit. Tot i això, Jordi López, tècnic del Centre d'Esports, no veu als de la Noia un rival tan assequible com les dades reflecteixen.
Realment hi ha hagut un canvi de dinàmica. De ser un equip que semblava que no tindria opcions, ara ha despertat, com tu bé dius, té jugadors interessants a dalt que són perillosos, i hem de fer, i sortir fora ja sempre costa, i haurem de fer un bon partit per tornar endavant.
El partit serà aquest dissabte a les 5 de la tarda en Terres Anoienques.
Un altre dels equips dels equips sabadellencs d'aquest grup 4 de la Segona Catalana és el Can Rull Rómulo Tronchoni, que Gerard pot fer un cop de mà al Sabadell B si guanya aquest diumenge a 1/4 la Pirinaica.
Sí, duel d'alt voltatge al carrer de Lucreci, perquè els de José García Numoski rebran el segon classificat del grup 4, una Piri que no perd des de fa gairebé 4 mesos. Numoski destaca del rival ser un equip molt complet, amb combinació perfecta de veterania i joventut.
El mejor punto es que tiene un equipo muy completo a la hora de tanto de juventud como de ya gente un poco veterana, ¿no? Entonces yo creo que ese punto les hace, para mí es el más importante, porque tiene gente joven que aparte de tener mucha calidad, luego tiene una gente veterana que te sabe controlar todos los partidos, sabe llevarse los partidos a sus formas de juego, pràcticament a su terreno, no?
En cas que el Can Rull, ara setè classificat, aconsegueixi sumar els 3 punts, tindrà la possibilitat d'ajuntar-se amb els capdavanters si Cerdanyola, 5è, i Gironella, 6è, perden en els seus respectius duels.
I ja per tancar aquest grup 4 de la Segona Catalana, el Tibidabo Torre Romeu visita les Fontetes per medir-se al Cerdanyola.
Dissabte a les 5:20 de la tarda, el conjunt de Toni Sallés tindrà davant a un Cerdanyola que arrossega 3 derrotes consecutives, però que a casa perd pocs partits. Dani Pérez, jugador del Tibidabo, matisa que, tot i ser un equip jove, el Cerdanyola té les idees molt clares i proposa molt bon joc.
Recuerdo que cuando vino el Cerdanyola en la primera vuelta no habíamos perdido ningún partido hasta entonces, y ellos fueron capaces de ganarnos en nuestra casa. Es un equipo joven, jugaba muy bien al fútbol y tenían las ideas muy claras. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, hacer un partido como estamos haciendo últimamente y con la idea de seguir sumando de 3.
Els de Torre-romeu es troben actualment en zona perillosa, 12ens, amb 17 punts, però a tan sols dos del 8è classificat, l'Avià.
Per tant, amb una bona oportunitat de fer aquest salt davant el filial verd, i ho rematem tot plegat amb el grup 5 d'aquesta segona catalana, on hi tenim la Sabadellenca, que dissabte al vespre també té un duel important davant el Barberà Andalucía.
A 3:15, els de José Antonio Moreno visitaran el municipal Antoni Serra i Pujol per enfrontar-se a un Barberà que es troba 11è, tan sols un punt per sobre dels sabadellencs. Una de les claus per poder puntuar dependrà de deixar la porteria a zero i guanyar en una solidesa defensiva que Moreno diu no han aconseguit fins ara.
Nosotros tenemos que intentar ganar un poquito más en solidez defensiva. Nosotros, yo desde que estamos, y creo que desde que empezó la temporada, todavía no hemos conseguido dejar la portería a cero. Entonces, es un hándicap importante para nosotros porque te condiciona que si quieres puntuar tienes que marcar.
Amb la victòria, els taronges podrien escalar dues posicions si les combinacions de resultats ho permeten i allunyar-se momentàniament de la zona baixa.
Per tant, cap de setmana important pels quatre equips de la ciutat amb objectius diferents en aquesta segona catalana. Gerard, gràcies.
Fins ara.
Publicitat.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns. Arribem a tu.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
El tenis Sabadell viurà uns comicis històrics. Aquest divendres s'aprovarà el cens definitiu per part de la Junta Electoral i des de l'endemà i fins al 16 de març quedarà obert el període de presentació de candidatures. Ja són 3 els socis que han decidit presentar-s'hi a l'espera de poder recollir tots els avals necessaris per formalitzar les diferents opcions. Del 25 de març al 6 d'abril es durà a terme la campanya electoral. A Ràdio Sabadell iniciem un cicle d'entrevistes per conèixer els 3 precandidats que opten a la presidència de l'entitat el dia 7 d'abril en les que seran les primeres eleccions del club de tenis.
Dimarts va ser l'August Serra, ahir en Manel Jiménez, i avui tanquem aquest cicle d'entrevistes amb els 3 precandidats a la presidència del tenis Sabadell, amb en Francesc Teruel, l'únic dels 3 que no ha estat president. De fet, era un dels vocals de l'última junta directiva. Benvingut a Ràdio Sabadell, Francesc.
Moltes gràcies, bon dia.
La primera pregunta ha estat la mateixa per tots 3. Pels qui no us coneguin, doncs, qui és en Francesc Teruel? Una petita presentació del vostre perfil de candidatura.
Molt bé, sóc en Francesc Teruel, tinc 55 anys, fa 28 anys que sóc soci, em considero un soci dels actius, o sigui, la gent em pot trobar al club quasi bé cada dia, i, com et dic, sóc actiu. Ara mateix sóc capità de 2 equips, amb la qual em comporta doncs, que pugui visitar altres clubs, que això va molt bé per tenir informació de, i mirar per mirar el nostre club, i aquest és el meu perfil. I després, doncs, com a perfil d'equip, perquè jo si realment el que sí que sí que som nosaltres som un equip, no sóc presidencialista, és un equip doncs, molt compensat amb edat, professionals de varis sectors, molt treballadors i que hi ha molta il·lusió. Aquests som nosaltres.
Tu, Francesc, formaves part de l'última junta, com dèiem, com a vocal. Què t'ha portat a presentar-te a aquestes eleccions?
A veure, en el moment en què jo vaig fer 25 anys de soci del club, vaig pensar que volia aportar alguna cosa més. I així ho vaig transmetre doncs, a alguns membres de la junta. I bé, doncs com que hi va haver un moment en què m'hi sentia amb ganes i amb força i amb il·lusió, doncs m'hi vaig incorporar. A partir d'aquí doncs vaig ser, com tu ben dius, vocal, però me'n vaig donar compte de coses que potser no m'acabaven de quadrar massa. I vaig veure que en la junta directiva doncs hi començava a haver-hi alguna baixa. Val? Perquè igual allò és un tema una mica com tancat, per dir-ho entre cometes una mica un nucli dur, i els altres que s'afegeixen allà doncs tenen poc a dir. I al veure que la gent anava marxant i tal, doncs jo vaig decidir quedar-me per seguir donant la meva opinió, i a mesura que va passar el temps vaig pensar que seria bo que hi haguessin eleccions, i per això em presento, bàsicament.
Quin balanç feu també de l'actual situació del club, del tenis Sabadell, i doncs això, quin creieu que és el seu estat de salut ara mateix?
A veure, el tenis Sabadell, i amb això coincideixo amb les altres dues candidatures, econòmicament està molt sanejat, i això és un actiu molt important i s'ha de tenir valor. Què passa? Que igual, clar, nosaltres som un club sense ànim de lucre, una entitat esportiva sense ànim de lucre. Per tant, igual el tenir tants diners a caixa, per dir-ho d'una manera senzilla, tampoc és bo. Vull dir que el club nostre és un club que exteriorment és molt bonic, està molt bé, s'han fet moltes coses, però hi ha temes com instal·lacions, o sigui, les entranyes del club ja han quedat una mica obsoletes, perquè fa més de 20 anys que no s'hi fan manteniments, o s'hi fan manteniments, però no els suficients, no s'inverteix prou. Llavors, clar, ens en donem compte que a vegades allò tan desagradable, que potser vas a dutxar-te i la temperatura de l'aigua canvia en aquell moment precís que tu estàs allà sota, i el club està molt bé, econòmicament està molt bé, però igual s'haurien de fer algunes inversions, no tant en aspecte exterior, que està molt bé, sinó una mica a l'interior.
Si el Francesc Teruel hagués de destacar algun punt fort de la seva candidatura, quina seria?
A veure, el nostre punt fort, sens dubte, és l'equip. Per què et dic això? Perquè nosaltres, la nostra idea és tenir cada membre de la Junta tenir com una responsabilitat. O sigui, nosaltres tenim gent de responsable d'esquash, de natació, de tennis, de pàdel, d'indoor. Quina és la nostra idea? En el moment, per exemple, posem el tema de l'indoor. Un soci està practicant el seu esport i en aquell moment doncs, troba que algun material no és correcte o té simplement una suggerència. Clar, el procediment és dir-li en el monitor. Doncs una cosa que no passava fins ara, aquest monitor li podrà dir en un responsable nostre de la Junta, és a dir, fil directe amb el soci. El punt fort nostre és aquest, que hi hagi una comunicació amb el soci directe, i això crec que és molt important.
De cara al futur, també, quines línies mestres doncs, teniu en ment, els objectius de futur pels quals passa aquest projecte?
A veure, un tema molt, molt important i que anem molt mancats és el tema de la digitalització del club. En aquest tema estem a la prehistòria. Perquè et facis una idea, el club no arriba a la fibra òptica. Clar, en els moments que vivim això és impensable. Jo mateix, quan arribo al club hi ha una xarxa wifi, i quan arribem al club la majoria desconnectem de la xarxa aquesta, perquè llavors no ens entren els whatsapps. Clar, nosaltres, per exemple, com a novetat, volem crear una sala e-sports, per exemple, que el Cercle ja la té, i és clar, si no tens una xarxa potent, doncs és inviable. Per tant, això és un dels temes importants. volem incorporar, per exemple, panells informatius digitals. Nosaltres encara anem amb aquells plafons, no sé com es diuen, allò, com aquells cavallets de paper, i és clar, un plafó digital doncs és molt més àgil i la informació es pot actualitzar a cada moment. Després també un dels objectius és tema recuperar el prestigi, el prestigi que ha tingut el club en altres èpoques, i creiem que això l'hem perdut una miqueta. Després, bueno, hi ha el tema social, que en fi, el soci s'ha de sentir molt a gust i s'ha de sentir partícip del club, que és el que et comentava abans, de la comunicació. És bàsic. I després també hi ha temes esportius que, malauradament, tant sigui amb tennis com amb pàdel, que si realment ara la intenció és fer més pistes de pàdel, doncs... entenc que hauríem de tenir una escola potent, doncs els nanos que competeixen pel nostre club se'n sentin orgullosos i no passi com fins ara, que la que arriben a un cert nivell, a una certa edat, marxen. I això ho volem fidelitzar. Per nosaltres és molt important, això.
Per anar acabant, també, Francesc, el 24 de març, com hem anat dient, la Junta Electoral ha de proclamar definitivament les candidatures que compleixin els requisits i hagin passat el tall. Compteu amb els avals necessaris per ser-hi entre, doncs això, les candidatures definitives? I creieu també que les eleccions d'aquest 7 d'abril seran amb les tres opcions?
Jo crec que sí. Tots tres som gent de club. Tots tres tenim moltes coneixences a dins de l'entitat. Els nostres equips són gent que coneixen a la vegada socis. Per tant, el tema dels avals no crec que sigui cap tipus, no hi hagi cap tipus de problema, i tots tres optarem. Vaja, el tall de precandidatura a candidatura jo la veig clara per tots tres.
I l'última, també, com valoreu el fet que el tennis, doncs això, pugui tenir eleccions a la presidència per primera vegada a la seva història?
A veure, aquest és un tema que a mi em toca molt directe, perquè realment les eleccions es fan una mica per no vull dir per decisió meva, sinó perquè jo m'he donat compte de que eren necessàries. Quan vaig assabentar-me de que no n'hi havia hagut mai, ostres, crec que és un tema totalment democràtic, vull dir, n'hi ha d'haver. I després volia recalcar que, esclar, el tema d'haver-hi tres candidatures vol dir que hi ha tres equips de gent pensant pel bé del club. Clar, això és brutal, això és un actiu que tenim, i saps què vull dir-te? Que és molt important, perquè surten idees noves i és bàsic. Jo crec que és molt important que hi hagi eleccions al club de tennis. Sí, sí.
Doncs un argument al qual heu coincidit plenament en els últims dies. Francesc Teruel, gràcies per haver-nos visitat aquí a Ràdio Sabadell, com hem dit també amb la resta. Un cop sigui oficial aquesta candidatura, es passi el tall, ens emplacem a venir aquí i, doncs això, i que abans ens detalles doncs, tots els punts d'aquesta candidatura, si et sembla.
Perfecte, moltes gràcies. Només voldria afegir una cosa, i és que espero que la gent, els avals s'aconsegueixen per amistat, i que la gent a l'hora de la votació sigui per escoltar els programes, que crec que és el més important. Moltes gràcies.
Aquí queda aquest missatge. Gràcies.
Estigues al dia de l'Esport Sabadellenc, el canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Dos minuts passant per sobre del punt de tres quarts de dues. Hem de parlar ara de voleibol. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Perquè després d'assegurar-se la permanència Superliga 2 el passat cap de setmana davant el Saire, el Club Natació Sabadell masculí de voli recupera avui un dels partits ajornats que tenia a la pista del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Així és, ja amb la feina ja feta, els de Jordi Fernández visiten la pista del quart classificat sense cap tipus de pressió, però amb la intenció de competir, i podeu dir dels partits que els queden, encara que les opcions de victòria siguin més aviat poques. Albert Ruiz, jugador veterà de l'equip, admet que el partit contra el Sant Pere i Sant Pau serà un enfrontament complicat.
Jugar a Sant Pere sempre és difícil. Bueno, al final està Nadal, és un equip jove, però bueno, tenen molt, molt, molt bon equip. Llavors, bueno, serà un partit molt complicat, no ens enganyarem.
Els de Jordi Fernández tindran un final de temporada exigent on s'enfrontaran els 5 primers classificats de la Lliga en els pròxims 5 partits. A part de ser un partit difícil, el d'aquest vespre tindrà la complicació afegida de disputar un partit entre setmana. Jordi Fernández, tècnic de l'equip, assegura que prefereix això a disputar dos enfrontaments en un sol cap de setmana.
Un partit d'entre setmana mai és bo, i menys per nosaltres, que la majoria de gent, pues, o treballa o estudia, o al final és tan tard, perquè si no ells ens proposaran jugar a les 7 de la tarda, perquè a les 7 de la tarda aquí no arriba ni el tato. No és el millor horari, però suposo que sempre millor que no pas fer una doble jornada, jugar dissabte o diumenge, que no tenim plantilla, no estem preparats per fer dos partits intensos en un cap de setmana.
Aquest partit recuperat es disputarà avui a 2:15 de la nit a Terres Tarragonines.
Doncs demà a l'Hotel Suís sabrem com li ha anat la cosa a l'equip masculí de voleibol del Club Natació Sabadell, a Superliga 2, i també farem la prèvia, evidentment, del femení a la mateixa categoria. Oriol Ferran, gràcies.
A tu.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Hi ha hagut canvi aquí a l'estudi de l'Oriol Ferran al Sergi Parc. Hola, Sergi.
Què tal, Pau? Com estàs?
Hem de parlar de futbol sala, de la segona B, com fem gairebé cada dijous, perquè arribem ja a la jornada 23 del campionat i podria ser aquesta ja la primera en la qual se certifiqués de forma matemàtica el descens de l'Amics del Pou. En cas de no guanyar, hi ha moltes opcions que el conjunt dels marinals es converteixi, com diem, aquest mateix cap de setmana ja, en equip de tercera.
Sí, hi ha moltes combinacions possibles, no les repassarem totes perquè ens tornaria amb bojos.
No acabaria
perquè,
bé.
No, perquè a més pensa que hi ha equips amb alguns partits pendents, la cosa podria canviar segons si l'Amics del Pou empata o perd a la pista del Picassent, si és que no és capaç de guanyar, també el tema dels average, però en definitiva el que està clar és que si el conjunt dels marinals no guanya, i recordem que no ho ha fet en tota la temporada, doncs hi ha moltes probabilitats de que aquest descens sigui una realitat. Després d'aquesta jornada només quedaran 21 punts en joc, baixen els 4 últims, i ara mateix la distància de l'Amics del Pou respecte a l'equip que marca la permanència, que és el Club Natació Sabadell, és de 20 punts. Per tant, sembla això, qüestió de temps que el descens sigui matemàtic.
Faves comptades. Ara mateix és virtual i s'ha de confirmar. De fet, recordem que l'Amics del Pou, l'únic punt que ha sumat aquesta temporada va ser contra el Picassent, en el duel de la primera volta, al pavelló del Nord. Però, clar, aquell Amics del Pou amb l'Amics del Pou que hi ha ara no s'assembla...
Absolutament en res.
Com un ou una castanya, no? Com se sol dir en aquests casos. Per tant, qüestió de temps que l'Amics del Pou baixi, però si és capaç de puntuar a Picassent, doncs li faria un gran favor al Club Natació Sabadell, perquè es troba en aquesta lluita l'equip d'Arnau Casabon per intentar eludir el descens.
Sí, ho dèiem, el Natació Sabadell és l'equip que marca la salvació amb 21 punts i el Picassent el primer equip que baixaria amb 19. I més si tenim en compte que el club ho tindrà difícil aquest cap de setmana, doncs li faria un gran favor a l'Amics del Pou guanyant, perquè els de Casabon reben el cinquè classificat d'aquesta lliga, el Gasifret Ibiza, al pavelló del Nord. És veritat que el club ha agafat aire amb l'arribada del nou tècnic, amb dues victòries, però recordem que dimarts el club va perdre a Cerdanyola en un dels partits pendents que tenien per recuperar. Però es va guanyar, insistintament en això, la setmana passada a la pista d'un dels cocos de la Lliga, com era el filial de l'Indústries. I de cara a aquest dissabte, Àlex Llamas, jugador de l'equip, espera poder derrotar de nou un dels grans d'aquesta competició i aprofitar-se del factor viatge que hauran d'afrontar els eivissencs.
Que vengan ellos a una primera hora, nosotros ahora, tal y como venimos, que si hemos competido a un Marfil B, que estamos hablando de que hace una jornada, dos jornadas era el segundo de la Liga, puede venir aquí cualquier equipo, que es que le vamos a competir los 40 minutos, no vamos a bajar los brazos ni un segundo.
Un Llamas, per cert, Pau, que està tocat. Hi ha diversos jugadors, de fet, amb molèsties en el vestidor nedador. Però aquest club sembla haver patit un rentat de cara en les últimes setmanes i sembla que té poc a veure amb el que va viatjar a Eivissa la primera volta. Allà va ser un autèntic desastre, derrota per 10-5. I Llamas té clar que aquest cop serà diferent, perquè aquell dia, diu, tot es va fer malament, començant per la planificació del viatge.
Yo creo que va a ser todo lo contrario a lo que pasó allí o se vio allí. Yo creo que ese viaje estuvo mal planificado. Desde mi punto de vista no hicimos bien la planificación de viaje. Viaje muy a primera hora, mucho rato allí sin hacer nada. Yo creo que no estuvo bien planificado. Después también teníamos gente pues tocada, gente que no pudo venir. Pero bueno, yo creo que va a ser completamente otro partido.
Doncs com sempre, Àlex Llamas parlant, sí, clar, sí, també. Sí. I per últim, l'Escola Pia, parc que visita el Vellesport l'Hospitalet i que ha de guanyar ja, tant sí com no, si es vol acabar de reenganxar en aquesta lluita per entrar al play-off.
La Pia és setena amb 38 punts, ara mateix a 7 del play-off i a 2, això sí, de la zona Copa del Rei, que marca el mateix Ibiza, però els eivissencs, per cert, tenen dos partits pendents. El capità Marc Pagès no es vol obsessionar amb la classificació, una mica, Pau, en la línia del discurs de Munitis amb el centre d'esports.
Nosaltres, com sempre, partit a partit, no ens volem posar pressió ni de més ni de menys, ens hem d'exigir el màxim, guanyar cada partit, i el temps dirà, som capaços de guanyar el camp de Martorell, que ara mateix ens sembla que van líders o quasi líders, guanyem a Barceloneta a casa, podem guanyar tothom, podem perdre contra tothom, depèn de nosaltres. Llavors, partit a partit, i ja ho veurem. No veurem aquest dissabte a Hospitalet, que sempre és una mica la bèstia negra per nosaltres, que ens costa guanyar aquests partits, doncs pensar en Hospitalet, i si guanyem, després ja veurem quin serà el següent partit.
Una bèstia negra, diu Pagès. A la primera volta, de fet, això va quedar més aviat palès amb el 3-5 a favor dels riberencs al carrer Garcilaso, i això que està sent una temporada més aviat decebedora pel rival de la Pia, excepte el bon paper que van tenir a la Copa, que es van carregar, per exemple, a un segon com és el Bisontes de Castellón, però en Lliga, de moment, no els estan sortint les coses del tot bé. Tenen un gran equip, tenen bona plantilla, amb ells coneguts com Marc Elias, Danilo Inaz, que van estar al club i a la Pia respectivament, però estan a mitja taula amb 31 punts i molt lluny dels llocs de dalt. Però per la seva qualitat, Pagès no se'n refia gens, encara que el rival, això, no tingui tanta necessitat de guanyar per aquestes urgències a la classificació.
Això pot ser, però veurem. La veritat que no m'enfio ni un pèl de l'Hospitalet, perquè, com et dic, tenen molt bon equip i no se'ns dona massa bé. Llavors, quan hi ha equips que no se'ns donen massa bé, jo sempre intento exigir-me a mi mateix i a tot l'equip un extra esforç, no? De compromís i de que estiguem segurs que nosaltres ho hem donat tota la pista per després doncs, no poder-nos retreure res. Veurem, el temps dirà, però t'asseguro que no serà fàcil i que no m'enfio ni un pèl.
Apunta horaris, Pau. Vinga. Dissabte a les 4, Natació Sabadell-Ibiza, i a les 6, Vellesport Hospitalet, Escola Pia i Picassent, Amics del Pou.
Doncs ens agafarà de ple amb el Sabadell en joc aquest, sí, cap de setmana, ja t'ho dic, ho haurem de seguir des d'aquí, des de l'estudi. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Menys de 5 minuts per arribar a les 2. Avui hem de rematar aquest Hotel Suís amb waterpolo i amb la secció de la Ruta Ariño des dels Estats Units, com cada dos dijous. El passat cap de setmana va tenir torneig a Irvine, a Califòrnia, amb derrota contra Hawaii i Indiana i amb victòries davant Pomona Pitzer i San Diego State. Avui, però, volem que la Ruta ens expliqui com funciona exactament el sistema de competició de l'NCAA i també el sistema de rànquing de les universitats. La seva, per exemple, la Loyola Marymount, per fer-nos una idea, és la 18a del país.
Hola, doncs avui us parlaré sobre com és el sistema de competició aquí als Estats Units. Suposo que ja sabreu que porto alguns caps de setmana ja fent alguns tornejos i tal. De fet, aquest cap de setmana hem tingut un, ha sigut bastant intens i menys mal que ara aquesta setmana tenim el que es diu Spring Break, que és com una setmana de festa d'escola i també de competició, i pel que fa al waterpolo tenim 3 dies de festa i llavors ja tornem a entrenar, però bueno, ens anirà bé per, almenys a mi, per descansar la ment i el cos, que ha estat un cap de setmana bastant intens. Llavors després, la setmana que ve quan tornem, tenim l'últim torneig ja a casa, juguem aquí a la nostra universitat, i llavors després ja comencen els partits de conferència. Bàsicament som 8 a la nostra conferència i consisteix en, és a dir, de principi de temporada, que és com mitjans de gener, sí, mitjans de gener finals, fins a mitjans de març, més o menys, pel que estic veient, són tots tornejos que, diguéssim, no serveixen de res, vull dir, no puntuen, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és veritat que serveixen per rànquing, que van sortint cada setmana, i, bueno, òbviament, doncs per agafar rodatge i anar agafant, doncs, això, rodatge de competició, diguéssim. Llavors, són 4-5 tornejos i llavors després ja comença, diguéssim, els partits de conferència, que són 8, com he dit, i bàsicament és un partit, no és anada i tornada com es fa aquí a Catalunya, és un partit i es fa sorteig si es juga a la teva universitat o a l'altra. De fet, crec que es fa un any a la teva universitat, llavors l'any següent a l'altra, l'any següent a la teva un altre cop, i així van fent. Llavors, això que he dit, és només un partit, el que passi, passa. Llavors, jugues els partits que toquen. Sí que és veritat que hi ha algun partit entremig que no són la teva conferència, però bueno, és per anar omplint doncs, caps de setmana i tenir més partits. I llavors, després, crec que aquest any tenim a finals d'abril, és la, diguéssim, un cap de setmana de
seria com els play-offs, diguéssim, que es fa a Catalunya, i llavors es fa pues, com normal, el primer juga contra el vuitè, el segon contra el setè, i això. Llavors pues, els partits de conferència òbviament són importants, perquè com més a dalt quedis, doncs més fàcil serà el creuament, entre cometes, diguéssim, després de la teva conferència. I bàsicament res, doncs si guanyes la teva conferència, tens plaça assegurada al campionat nacional, que és a la NCAA, diguéssim, que van allà doncs, les millors universitats de cada conferència i tal. O sigui, això bàsicament, en principi de tornejos que no serveixen per puntuar, diguéssim, i llavors després a mitjans de març, finals de març, comencen els partits de conferència, que són els que compten per quan es tingui el fin de del campionat estatal. Espero que m'hagi explicat bé, que us hagi quedat així bastant clar. I res, ens veiem, m'escolteu d'aquí dues setmanes més. Que vagi bé.
Doncs amb la música de La La Land, un minut per les dues. Marxem. Ha quedat claríssima l'explicació que ens feia la Rutariño. Per cert, demà, molt waterpolo aquí a l'Hotel Suís, perquè tindrem la prèvia de la final, de l'anada de la final de l'Eurocup masculina entre el Telimar Palermo i l'Astralpool Natació Sabadell, amb una entrevista amb dues de les peces importants de l'equip d'Equip Colet, com són el porter Dolorio i Sergi Cabanes. Ara, res, us deixem amb el Notícies Migdia, de la mà de la Núria García. Abans de res, una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. En uns minutets, el programa penjat a les nostres xarxes socials. Que vagi bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.